És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Tots els dilluns a la tarda us parlem de coses de Palamós, aquestes petites anècdotes a vegades, però també doncs, fets històrics rellevants al nostre municipi. Ho fem de la mà d'en Gavi Martín. Gavi, benvingut una tarda més. Què tal? Com estem?
Molt bé. Què tal?
Ja he sabut que al llarg de la història trobaríem nombroses referències del mal que han pogut arribar a fer els temporals de migjorn al nostre litoral. Un mal doncs, que s'ha anat atenuant a mesura doncs, que les instal·lacions portuàries s'han anat consolidant i modernitzant, però bé, tindríem referències relativament recents de temporals que han tingut conseqüències importants, sense anar més lluny l'any 2008, el famós temporal del dia de Sant Esteve, o si anéssim uns anys més enrere, anéssim a la dècada dels 70, finals de la dècada dels 70 del segle passat, el cas del Benso. Sí. Molta gent se'n deu recordar del Benso i de l'estampa que va oferir durant bé, bastant de temps la platja de Monestir.
Sí, podem dir que el programa d'avui el podem dedicar una mica als nostàlgics que tenen torn de 40 anys, no? Perquè serà la gent que sobretot ho recordarà, perquè hi ha gent menuda i gent jove que els va sobtar, no? El fet de despertar-se un bon matí i trobar doncs, aquell vaixell de càrrega que havia embarrancat just davant de la platja d'Es Monestir, ben bé al vell mig de la badia de Palamós, i clar, en principi va haver-hi un risc important d'abocament de substàncies contaminants realment greu, però la gent més menuda i la gent més jove, doncs clar, això va veure com un atractiu turístic o com una curiositat, no?, amb la qual van conviure gairebé uns quants anys fins que es va, va acabar desballestat.
Gavi, què va passar la nit del 4 de gener de l'any 79?
Bé, doncs, com t'ho has apuntat, el temporal de migjorn, que va ser realment important, i el que va succeir és que, de fet, el port de Palamós ja hi va fondejar un vaixell de càrrega que tenia una eslora ja considerable. I el Benso, un vaixell d'aquest que venia del nord, venia de Bilbao, fabricat el 1954, doncs aquest vaixell doncs, se li va donar ordre des del port que esperés just davant de l'abadia perquè el vaixell que hi havia justament amarrat al moll doncs fes una mica de lloc perquè ell hi pogués entrar per protegir-se precisament d'aquest fort temporal. Malauradament es veu que el capità va fondejar o va ancorar, va deixar anar l'àncora una mica massa al mig de l'abadia i aquest fort temporal el anava empenyent mica en mica el va anar endinsant a l'abadia, perquè com bé sabem, tota aquesta part de l'abadia de Palamós, el fons és sorrenc, no és un fons rocallós, i per tant l'àncora aquesta que van deixar anar doncs, anava arrossegant i no van poder evitar-ho que tot el temporal portés el vaixell a topar amb les roques, especialment les poques roques que hi havia al vell mig de l'abadia, que eren les roques d'Es Monestir, que diguem en el límit, si la gent no coneix la platja del Monestir, és el límit, el que molts en diuen la frontera, el límit entre Sant Antoni o el municipi de Calonge i Palamós.
Bé, estava davant de la desembocadura de la Riera Obi, per entendre'ns.
Exacte. Allà mateix i de fet a pocs metres de la platja, que era sorprenent acostar-s'hi i veure, com que diu, un edifici allà de ferro pel plantat enmig de l'aigua. I bé, aquella fatídica nit doncs va quedar el vaixell allà ancorat amb un greu perill per la tripulació que portava, perquè clar, les roques que hi havia a Es Monestir van fer dos esborancs importants a la quilla, un de 10 metres que va afectar la sala de màquines i un altre de 4 metres que es veu que va inundar les bodegues i fins i tot va acabar inutilitzant la instal·lació elèctrica. I aquesta va ser la desgràcia del Benso.
Realment un es fa una idea de com devia ser aquella nit i l'escena devia ser dantesca, perquè amb aquelles onades en la foscor, el vaixell en allà i molta gent doncs, que es va acostar a la platja d'Es Monestir per veure què podien fer i realment doncs, va haver-hi molta gent que se la va jugar per rescatar, per treure la gent que hi havia al vaixell.
Sí, clar, perquè clar, hi anava a tripulació en aquest vaixell i de fet va haver-hi diguem dos herois d'aquell moment, que van ser en Joan Martí, que era llavors vicepresident del Pòsit de Pescadors, i en Jordi Garreta, que també era mecànic de barques, que se la van jugar, van arriscar les seves vides, van agafar una barca de rems i enmig del temporal es van acostar al vaixell i van tirar una escala d'aquestes de gat, i allà van rescatar doncs la dona i del capità de bord, el primer oficial, i la seva filla, que no he pogut mai concretar l'edat, perquè trobes molts articles que parla que tenia 2 anys, una altra que en tenia 3, una altra que en tenia 4. Bueno, en qualsevol cas,
una
nena petita que van fer baixar, ja pots imaginar-te les condicions, i amb aquella barca de rems colpejant la quilla del barco i amb el perill que això comportava. Per rescatar la resta de la tripulació, doncs van esperar que amainés una miqueta i la tripulació es va quedar 3 hores al vaixell amb aquelles condicions, però 3 hores més tard, sembla que amb la mar una mica més encalmada, doncs altres tipus d'embarcacions més resistents i més fiables van poder auxiliar la resta de la tripulació. Va ser tan important la gesta en aquell moment, doncs, que clar, en aquests 2 remers que van agafar aquest bot, doncs se'ls va concedir la medalla de salvament de naufragis, i tota l'altra gent que després, un cop una mica més encalmada la mar, va participar en feines de rescat, doncs els hi van donar diplomes a cadascun. Eren 12 persones que van rebre diplomes. La gent, clar, a part d'això, el poble es va volcar amb aquest salvament, perquè hi va haver molta gent que es va atensar a la platja, s'hi va acostar, perquè pensa que això es feia de nit. Estem parlant de l'any 79, les condicions lumíniques no són les d'ara, avui en dia, que en seguida porten un grup electrogen per il·luminar. I hi ha l'anècdota curiosa que molts cotxes estaven alineats allà al monestir per fer llum, posant les llargues al cotxe per fer llum al vaixell, per poder veure i poder estar en contacte amb la gent que estava atrapada dins del vaixell. Fins i tot hi ha que explica l'anècdota de que moltes d'aquelles bengales que van tirar en l'aire per també il·luminar, alguna d'elles va anar a petar sobre el cotxe d'alguns que estaven allà aturats, causant un gran estrèpit. I bueno, de fet és una embarrancada, no?, d'aquest vaixell, que a part del fet aquest doncs catastròfic, no?, que suposa qualsevol accident marítim, doncs està plegat de bastantes anècdotes, no? I veuràs que bueno, les podem anar recorrent una mica i les podem anar descrivint una mica, perquè la gent també se'n doni compte que darrere d'una gran desgràcia, bueno, també hi ha aquelles petites històries que són una mica més còmiques o més agradables d'explicar.
Quina càrrega portava el Benso i què va passar amb aquella mercaderia?
Bueno, de fet, la càrrega eren bàsicament joguines que venien de València i després molt de material de construcció. Clar, el problema de la càrrega és que clar, allò és el que imprimia pes al vaixell, i el fet de quedar embarrancat, doncs també lògicament els propietaris de la càrrega volien rescatar la seva càrrega en condicions, tot i que molta va quedar inundada. I per altra banda també va portar problemes, perquè lògicament si el vaixell quedava abandonat en allà, hi havia el perill de que la gent pogués accedir i pogués agafar part d'aquesta càrrega, no? Però bàsicament la càrrega era aquesta, era material de construcció, que el problema és el pes que portava, perquè estem parlant de tubs, estem parlant de rajols, estem parlant de material de prefabricat de ciment, i això imprimia un gran pes al vaixell, que va ser un dels seus grans problemes a l'hora de desballestar-lo o a l'hora de desenganxar-lo d'aquelles roques, perquè era un dels projectes inicials.
Molt bé, doncs parlem precisament d'això. Ja no es podia fer res, el vaixell havia embarrancat, ja estava col·locat en allà. Quines alternatives es van posar damunt la taula a partir d'aleshores per decidir què fer amb el Benso?
Mira, un cop va haver-hi l'embarrancada al monestir, el que es va fer és vendre el vaixell. La companyia no podia assumir el vaixell i llavors es va vendre el vaixell. La nau va ser adquirida per una companyia asturiana que es deia Sociedad Astur Ham de Salvamentos y Sondeos, com el seu nom indica, fàcilment es dedicaven a això, vaixells que eren irrecuperables o vaixells que eren recuperables, fins i tot si el podien recuperar, doncs després en traien un rendiment, o si no el podien recuperar, doncs diguem, explotaven el seu material, que era el ferro, no? El desballestaven i en traien, diguem, un benefici econòmic, eh? Doncs en primer aquesta companyia el que va fer va fer-se càrrec de la mercaderia i treu la mercaderia del vaixell, perquè lògicament això és el que imprimia pes i impedia doncs, desenganxar el vaixell de les roques de, del monestir. Es veu que per treure la càrrega també es va fer una gran peripècia, perquè fins i tot van haver d'habilitar com una mena de pont de sorra des de la platja del monestir fins a arribar al vaixell, fent arribar doncs, tota una sèrie de màquines, camions, per descarregar tot allò, perquè si no era del tot impossible.
Com ja has dit abans, hi havia realment molt poca distància entre el punt on sí. estava embarrancat el vaixell i la platja.
Sí, no i tant. Hem de tenir en compte que tot això es feia amb gran cura perquè, per començar, hi havia un gran perill de contaminació carburant, perquè aquest vaixell anava ple de carburant i, esclar, estem parlant d'una zona turística molt important. A més, estem parlant de principis, bueno, finals dels 70, un moment en què el gran boom del turisme hi havia estat molt perjudicial per la zona, doncs un abocament d'aquest tipus, precisament, i el mes de gener, que pensant en l'estiu també. I un cop van buidar les mercaderies del vaixell, van fer venir dos remolcadors, un que es deia Antonio Gaudí i un altre que es deia Montseny, que es van fer venir de Barcelona, i van intentar desclavar aquest vaixell de les roques del monestir. Sembla ser que les vies d'aigua eren tan grans i els forats eren tan grans i estava tan ben agafat que va ser impossible el remolcament, absolutament impossible. I un cop van veure que les despeses eren inassolibles, que no valia la pena preservar el vaixell, doncs l'empresa aquesta va optar pel desballestament de l'embarcació in situ, al mateix lloc. Ja que no el podien portar a un altre lloc o per ser desballestat, es va haver de fer tot en allà. Doncs ja et pots imaginar, ja estem al maig de 1779, han passat uns mesos des de l'accident i, clar, falta poc perquè les platges s'omplin de turistes, i va començar el transvasament de camions amunt i avall, de tot tipus de bulldozers, tot en aquella zona, per començar les feines de desmuntar el vaixell. Aquests vehicles anaven creuant aquesta mena de pont de pedres i sorra amunt i avall, desmuntant la popa del vaixell, les màquines, amb unes maniobres, una fressa de camions terrible, El problema és que, clar, tot això requeria una extremada lentitud i cada cop, cada dia que passava, doncs sembla que els alcaldes de Calonge i de Palamós
s'anaven posant nerviosos,
Es començaven a posar nerviosos, Fins a tal punt que l'estiu, no, del 79, hi ha molta gent que el recorda com, ostres, l'estiu aquell que hi havia el barco allà davant, I va ser, clar, lògicament, quan va arribar l'estiu, les feines van haver d'aturar-se, esperar que passés l'estiu, i la gent, curiosament, aquell barco va viure com es va convertir poder en un dels objectius de les càmeres fotogràfics de llavors, no? Un element turístic més de la zona.
Clar, de fet, m'imagino que devien haver treballat per la part de dintre, però exteriorment el vaixell en aquell moment encara donava la imatge d'estar intacte.
Sí, donava la imatge d'estar intacte, però és el que dèiem, no? Era una tranquil·litat amenaçadora, perquè sembla que quan hi havia calma, la gent s'hi acostava fins i tot nedant, donant una ullada al vaixell, o el tenia tan a prop, no? Però sembla ser que els dies que hi havia una mica de mar moguda, o fins i tot quan hi havia pluja, una mica de... Doncs hi havia abassaments d'oli del vaixell, no? I això ja preocupava una mica més, Bueno, el fet és que estem un any després, el 1980, i un cop ja s'ha buidat tot l'interior del vaixell, doncs clar, queda la carcassa, que és el més important. I van començar les voladures. Fins i tot hi ha una anècdota molt curiosa, que estem parlant del 4 de juliol, les 11 de la nit del 4 de juliol, fins i tot a quina edat estem, hi ha un turisme molt important a totes aquelles cases que hi ha, a tots aquells edificis que hi ha allà al davant, doncs se'ls va acudir de fer una voladora a les 11 de la nit sense avisar a ningú. Imagina't l'extraordinària explosió, l'alarma social que va crear entre els veïns, apartaments i càmpings propers, en un moment, la gent va sortir espantada i bé, de fet era una de les voladores del Benso, no? Per això et dic que aquesta història del Benso, a part de la desgràcia, doncs hi ha un munt d'anècdotes lligades a tot això, no? Com també hem oblidat una mica explicar el problema de la tripulació, no? Que aquesta gent, com va ser rescatada, doncs clar, va ser acollida per veïns, la gent de mar, que com que estàvem al mes de gener, la van ficar als apartaments buits d'aquests turístics que hi havia arran de platja, el que passa que aquests apartaments no tenien calefacció, i clar, van haver de córrer amb estufes de butano amunt i avall per almenys donar-los una primera nit que estiguessin calentets. Fins i tot hi ha una anècdota molt curiosa, que es veu que un cop un cop van treure tota la tripulació, va quedar del vaixell un gosset i dos canaris. Aquests van ser rescatats 32 hores més tard, eh? I com a anècdota final, aquest, el gosset, no va tornar amb el capità, sinó que va ser adoptat per una família de Palafrugell.
No, l'endemà, doncs, tota aquesta tripulació ja va passar a mans de Creu Roja abans, doncs, de tornar cap a casa seva.
Exacte. De tot això se'n va encarregar, sobretot, la Creu Roja de Palafrugell. Després de l'endemà, un cop que la gent va ser allotjada, van ser portats molts a Palafrugell i d'allà van ser tornats al nord. Gairebé la majoria de la tripulació era de Galícia o del País Basc. Bé, bueno, ens trobem que les voladores van desballestant mica en mica el vaixell, no? Però, clar, això és fàcil, sempre i quan la part que estàs desballestant queda per damunt de l'aigua. Però què passa quan l'aigua cobreix part del vaixell i has de continuar les feines? Bé, doncs va passar que el 1982, fixa't, els anys que dura encara això...
Passa 3 anys, eh?
Doncs ha d'intervenir l'exèrcit. Per què ha d'intervenir l'exèrcit? Doncs perquè les voladures que es fan sota aigua... En aquell temps, doncs mira, es feien a càrrec de gent especialitzada, de militars.
De la Marina.
Exacte. I llavors va venir aquí un vaixell de guerra, que va ser l'Aso U Poseidon, de l'Armada Espanyola, i carregat de tàctics submarinistes, que bueno, es van dedicar a fer petites explosions i de situar petites càrregues al fons marí per anar esmicolant la quilla del vaixell que havia quedat encara entre les roques i que encara era un perill evident per banyistes i per barques i per la gent que podia navegar per allà. El més curiós de tot això és que a sobre de que l'Ajuntament, el municipi de Calonge, diguem, va rebre aquest impacte, doncs és allò del cornut i pagar el beure, perquè li va tocar córrer amb les despeses de tots aquests submarinistes i tot aquest vaixell de l'exèrcit que va venir a fer aquestes últimes tasques de neteja d'aquestes darreres planxes metàl·liques. Clar, estem parlant de planxes importants, planxes metàl·liques d'un gruix important, doncs al fons marí de la platja del monestir. O sigui, ben bé, cornut i pagar el deure.
Va ser un desballestament lent i en certs punts, en certs moments de tot el procés, doncs una miqueta caòtic, fins al punt que la mateixa platja del monestir, doncs era fàcil posar la tovallola allà i que trobar-hi, doncs, cargols, restes de ferro, etc.
Sí, jo estic segur que encara hi ha gent que deu conservar, doncs, cargols i peces del benso a casa seva que deu haver recollit allà a la platja com a record d'aquella embarrancada. Però, fixa't una cosa, al principi, doncs, clar, l'estiu del 79, doncs, això es va veure com un gran prejudici. Va dir, ostres, compte, perquè això ens pot arruïnar el turisme. Però aquest inconvenient, o aquest aparent inconvenient al turisme, es va girar en contra i va, curiosament, això es va convertir en un element turístic més, eh? I fins a tal punt, mira si va ser important això, i que, de fet, pots trobar encara moltes fotografies de gent que les té a casa, que ha anat a fer fotos allà del Benso, que les té com a record. Fins a tal punt va ser important o va ser curiós el fet aquest, o va cridar tant l'atenció, que hi ha una pel·lícula que van venir a rodar aquí. Hi ha una pel·lícula del director Josep Antoni Salgot, que es deia Mater Amatíssima, que una pel·lícula del 79, que van venir a rodar una llarga escena arran de platja perquè hi havia el benso darrere fons, que era un decorat natural que s'havien trobat i van creure convenient incloure-ho amb la pel·lícula. Una escena amb la Victòria Abril, una llarga escena, estem parlant de la Victòria Abril molt jove,
sí, sí, no, de l'any 79, mira.
Per això. I aquesta pel·lícula, doncs, l'any següent va ser presentada al Festival de Cannes, de l'any 80. Per tant, fixa't, un aparent accident com es torna en contra a vegades, i això, mira, un interès turístic més, una curiositat, més que interès, una curiositat turístic més, no? Un al·licient més per anar-se a banyar a la platja del monestir davant d'aquella gran massa de ferro, que era el benso.
Per cert, Gavi, si ara mateix anem a capbussar-nos en aquella zona, trobaríem encara restes del benso?
Sí, de fet encara hi són. Sí, mira, rescatant un article del Punt Diari del 2008, ens parla de fet el litoral de l'Empordà té la concentració de vaixells enfonsats més gran del país. Estem parlant de 350 naus. Estic parlant des de naus antigues fins a naus modernes.
Per això en diem Costa Brava, eh?
Sí, no, malauradament són les roques, els temporals. I després, una altra particularitat que té la Costa Brava és que la densitat de la sorra que té el fons marí doncs permet que tots aquests jaciments aflorin. I així com altres zones de l'estat doncs tendeixen a tapar i ocultar tots aquests naufragis, en aquí a la Costa Brava som, més, o sigui, perduren, són més visibles durant molts més anys o molts més segles fins i tot, eh? El Benso és un cas recent, però recordo ja havíem parlat també del Sant Isidoro encara present a la Llosa de Palamós.
Molt bé, Gavi, doncs avui he tingut un aire nostàlgic, aquest programa d'avui, per tots aquells que aquí de ben nanos doncs vam poder nedar al voltant del Benso i imaginar doncs històries i aventures al voltant d'això, d'aquest gran vaixell que va quedar encallat davant la platja del Monestir.
Exacte.
Gavi, gràcies. Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.